A poc les maquinàries es converteix en un element característic dels diumenges. Ens agrada saber que escolliu Ràdio Falset, ja que és una bona opció. Bon dia, un cap de setmana més, tot preparat per posar en marxa aquest espai magazín. Volem que s'ho passeu bé i nosaltres apostem que, si no moveu el dial, no moveu aquesta freqüència, s'ho passareu bé. Les Maquinàries està conduït per Maria Arbonès, però reconec que aquest espai no seria possible sense el gran equip de col·laboradors i col·laboradores que tenim. Salutacions! Avui el programa començarà amb ritmes cubans, amb Rubén González, un dels grans pianistes cubans. Rubén ha estat a moltes formacions cubanes com l'Orquestra de los Hermanos o l'Afro Cuban All Stars. Però ves per on, com ha passat amb altres grans músics cubans, grans per la seva qualitat i també grans per l'edat, el seu reconeixement internacional va venir gràcies al documental i a l'àlbum Buena Vista Social Club, una idea de Ray Cooder d'ajuntar un grup de músics oblidats cubans, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Eliades Ochoa i Rubén González, a més d'altres músics. Rubén González va morir a finals de l'any 2003. Ara escoltem a Mandinga, a càrrec de Rubén González. Que bo començar amb aquests ritmes de música cubana, ritmes de Rubén González. Aquesta cançó es titula Mandinga. Ja que hem parlat de la importància que ha suposat el documental Buena Vista Social Club, parlem avui amb el nostre company dedicat al cinema del gènere del documental. Sergio Sánchez ens explica coses sobre cinema. Ell ens parla sempre d'una pel·lícula i, a més, ens mostra la música d'aquesta pel·lícula, d'aquest film, que el Sergio cada setmana escull. Però avui li volem proposar parlar d'altres coses, sense marxar del cinema. Parlem del gènere del documental. Sergio, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Mariam.
Un gènere que sembla estar vivint un bon moment, no?
Com a mínim, en el que respecta a les sales, a la taquilla espanyola, sí.
Pot ser un gènere televisiu, també pot ser cinematogràfic.
El documental, de fet, sempre ha estat cinematogràfic. El cinema comença d'una manera documental, o almenys el que entenem cinema, l'exhibició d'una pel·lícula de sales. Els germans Lumière fan cinema documental. I a la història hi ha grans documentalistes com Robert Flaherty, l'autor de Nanuk el Esquimal. Ara ha passat molt de temps en què el documental s'ha conegut sobretot per la natura i els documentals de televisió. I vivint un moment en què el públic hi ha tornat a recolzar a les sales un altre tipus de documental.
Quin és aquest tipus?
Un documental menys subjectiu, com podria ser el documental de natura, un documental més personal on la visió del director i jugar un paper més important, el que dirien alguns crítics un documental de creació.
Les primeres pel·lícules, doncs, has comentat, eren documentals.
De fet, els germans Lumière planten la seva càmera i capturen una realitat, no hi ha creació artística.
Documental, el que mostra, ho acabes de comentar, ho acabes de dir, és la realitat, no?
Documental en principi mostra la realitat, però tenim ara aquesta vessant que una mateixa realitat pot veure's tergiversada a través d'un determinat punt de vista. Michael Moore, per exemple, a Fahrenheit 9/11 o a Bowling for Columbine, parla dels Estats Units i de George Bush a través de la seva visió personal.
Quins són els teus documentals preferits?
Últimament m'està agradant molt el que està fent la Universitat Pompeu Fabra. Té, precisament es diu així, un màster de documental de creació. Hi ha directors com José Luis Guerín fent En construcció, o Isaski Lacuesta fent La leyenda del tiempo, una pel·lícula que s'ha vist fa molt poc a les nostres pantalles, que aquesta pel·lícula tracta de dues històries a San Fernando al voltant de la figura del camarón de la isla. També un gran treball és El gran silencio, d'un monasteri a los Alpes, on veiem la vida d'aquests monges d'una manera molt respectant tot el que suposa aquest món tancat i tranquil, on realment la càmera ens transmet d'una manera molt viva aquest ambient.
Quins elements són importants en un documental, Sergio?
En un documental depèn si ho valorem des d'una perspectiva cinematogràfica. Jo crec que és si aquest punt de vista, realment estem parlant del treball d'un director de cinema o del treball d'un oceanògraf com Jacques Cousteau. Probablement en els documentals de Jacques Cousteau valoraríem la capacitat didàctica que tenen aquests documentals. En altres documentals, com els que hem comentat, de documental de creació, el que valorarem serà la força del punt de vista cinematogràfic. En Cousteau potser no ens importa tant si era un gran cineasta o un mediocre cineasta.
Clar, aquí en aquest cas els actors i les actrius són els que fan aquest paper de la realitat, els que mostren la realitat, no?
Sí, serien uns actors i actrius improvisats.
Escolta'm, la durada és important en un documental. Abans estaves comentant El gran silencio, em sembla que és un documental que dura 3 hores. És necessari, per exemple, aquest, en concret, que duri 3 hores, un documental?
Si realment pensem en com és aquesta vida d'aquests monges, sí, podríem trobar fins i tot una gran coherència amb la duració, perquè quan seus davant d'una pantalla a veure El gran silencio, saps perfectament què és el que vas a veure, aquesta dilatació del temps que suposa viure d'aquesta manera, realment trobem que difícilment pot durar menys de 3 hores. Hi ha entre el fons i la forma una unió perfecta.
Hi ha els documentals també musicals, cas per exemple de Buenavista Social Club, no? També ha estat un gènere que...
La música latina,
que
sobretot.
Molt, sí.
Sí, sí, Fernando Trueba, Wim Wenders... Realment és un atractiu també pel públic, perquè juguem amb dos grans actius culturals, com és el cinema i la música.
Has dit al començament de l'entrevista, Sergio, que està vivint un bon moment el documental, perquè les taquilles estat espanyol doncs estan responent. Altres països d'Europa, Estats Units, com va?
Realment, si està responent aquí, és un fenomen mundial. Des del punt de vista de que el públic està buscant unes formes d'oci alternatius al cinema habitual de Hollywood, però tampoc acaba de connectar amb un cinema d'autor de ficció, amb unes propostes de ficció d'un cinema europeu, un cinema asiàtic, no acaba de connectar del tot i està buscant una pel·lícula que li aporti més que un cinema de Hollywood actual, però amb unes formes també no tan críptiques com passa a vegades amb el cinema d'autor i més accessibles.
Producció de documentals n'hi ha, no?
Producció i continua bent. Sobretot a l'estat espanyol, penso que el gran actiu és la Universitat Pompeu Fabra.
Hi ha festivals de documentals també, no?
Sí, però no tenen tanta rellevància. Trobo que el documental que més repercussió té és aquell que pel seu tema... aconsegueix enganxar un gran número d'espectadors. Si pensem en la rellevància mediàtica que tenen ara Cannes, Venècia o Sant Sebastià, no hi ha cap festival de documental que realment pugui fer ni la més mínima ombra a aquests certaments.
Això podríem entendre que és un gènere potser encara poc considerat?
És un gènere en què sempre hi jugarà molt aquest atractiu del tema. No tant el gènere en si mateix, sinó si realment tenim a la cartellera un documental sobre el canvi climàtic, serà el canvi climàtic el que porti a l'espectador a la sala, no el fet de que s'hagi escollit un format documental.
No s'ha de lligar el documental amb una impressió d'avorriment, no?
No, precisament per això...
Hi ha molta gent que diu, escolta'm, un documental, oh, això serà avorrit, no?
Precisament per això, perquè s'ha creat el tòpic gràcies sobretot als documentals de la natura, que és, diguem, quasi el gran acudit. Tu què veus a la televisió d'avui en dia? I per quedar bé, contesta, documentals de la 2.
Sí.
I a partir d'aquest tòpic es va anar creant la idea de que la cosa culta i avorrida que es veu a la tele per no admetre que es veu telescombrieres era el documental, però a mesura que precisament els directors han anat introduint aquesta subjectivitat, precisament el documental, la ironia de Michael Moore veient el George Bush, aquest toc personal que potser no tenen tant els documentals d'animals, aquest tòpic va canviant.
Un toc també de crítica, no? Molts
toc de crítica, sí, sí, sobretot el que ve dels Estats Units.
Sergio, alguna cosa més sobre el documental?
Doncs... que sí, que realment està vivint un gran moment, però que continuem buscant sobretot bon cinema i bones pel·lícules, vinguin d'on vinguin, tinguin el format que tinguin.
Sergio Sánchez, col·laborador de Les Maquinàries, en qüestió de cinema, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fins una altra.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Tindrem avui un altre àlbum biogràfic de la mà del Josep Maria Donadeu. Deixem a banda el rock, tindrem... altres ritmes, diguem pop ballable, pop melòdic, amb ritmes programats. Avui parlem de la Pet Shop Boys, et sembla bé?
Hola, bon dia, Maria. Bon dia. Em sembla perfecte.
Pet Shop Boys em sembla que és un d'aquells grups que o agrada molt o no agrada gens, no? No hi ha un punt intermig.
Exactament, és un estil de música molt personal, un treball d'una manera molt especial, i si no t'agraden és que no t'agraden, no hi ha... sí, potser no, o t'agrada o no t'agrada.
Pet Shop Boys està format per una parella, no?
Efectivament, són dos londinencs que es diuen Neil Tennant i Chris Lowe. Aquests nois es van conèixer un dia en una tenda d'instruments o d'eines electròniques al carrer King Road de Londres. És un lloc com un altre qualsevol per trobar-se, pot ser un pub o una discoteca, però es van conèixer a la tenda electrònica. Alguna raó deu tindre amb la seva música electrònica.
El nom també té relació amb una tenda? Tinc entès que el nom és un homenatge, no?, a uns amics que treballaven a una tenda d'animals domèstics.
Exactament. El seu primer nom va ser com West End, sí. I després es van plantejar fer un homenatge a aquests amics que treballaven a una tenda d'animals, que en anglès les mascotes són els Pit, i aquí veieu de Pet Shop Boys, o sigui, els nois de la tenda d'animals.
Estem parlant l'any 1981, 80,
exactament,
81.
L'any 1981, que és quan es van conèixer aquests nois, van començar a treballar junts, a fer els primers estudis del que volien fer, perquè realment encara no gravaven res, i quan van buscar el nom del grup. Mm-hmm.
Els inicis van tenir contactes, van tenir alguna relació amb la gent de Polis?
Bé, exactament, el Neil Tennant havia sigut company d'escola del cantant de Police, o sigui, de l'Sting. Llavors, la revista on ell treballava, una revista que es deia Smart Hits, el van enviar a Nova York a fer una entrevista en el grup, els mm-hmm. Police. I a través d'aquesta entrevista, d'aquesta relació amb el company d'escola, del retrobar-se amb el vell compal, van poder després contactar amb el Bobby Orlando, que era un famós productor nord-americà que va produir els primers singles dels Pet Shop Boys.
El seu primer treball publicat va ser Western Girls, la cosa en vendes sembla ser que no va anar gaire bé i la discogràfica va prescindir d'ells.
Efectivament, van gravar aquest Western Girls amb la producció del Bobby Orlando i l'èxit no va ser el que esperava la discogràfica, i en aquella època, com ja hem comentat moltes vegades aquí, si a la primera no piquen, ja automàticament els obren la porta i es conviden a marxar. Llavors havien firmat un contracte amb Emi i Emi els hi va donar porta.
Cançó que escoltem?
Podríem escoltar el Western Girl.
In a western town, a dead end.
Estem fent avui en vida i obra dels Pet Shop Boys amb el Josep Maria Donadeu, inicis de la carrera discogràfica d'aquesta parella. Mitjans dels 80, actuen en diverses sales de Bèlgica, també actuen a la sala de Fridge de Londres. És un bon punt de partida del grup.
Efectivament, i a més és molt curiós perquè per fer la primera actuació, que la van fer el 5 de juliol del 84, se'n van anar a la sala casino d'Ostende, a Bèlgica, o sigui que ja ni tan sols van actuar a Anglaterra, i clar, l'actuació es va limitar a una sola cançó, van tocar la cançó del Western Girl, després ja se'n van anar a Brussel·les, que també van oferir la cançó, i després el One More Chance, l'Opportunity, o sigui que ja van fer tres cançons, i ja el 16 del mateix mes van actuar al Barberos Club de Charleroi a Bèlgica, i per acabar el 24 ja van actuar a Londres, que van anar a la sala Fridge, que van donar el seu primer concert a terres angleses.
El 85 apareix Opportunities, no?
Efectivament, també podem parlar d'aquesta època, que és molt curiós. Hem de remarcar que el Tennant estava treballant amb una revista de música que es titulava, la revista es deia Smash Hits, i estava intentant compaginar la feina del grup, de la banda, amb la revista. Llavors va arribar un moment que va tindre que decidir entre una cosa o l'altra perquè no tenia temps per dues coses, i va dir a la revista que marxava a la revista. Llavors els seus companys s'ho van prendre molt malament, s'ho van prendre tan malament que van publicar una nota necrològica a la revista dedicada al seu company que marxava, i d'una manera molt sarcàstica assegurant que es fotaria un castanyot com a Pet Shop Boy i que d'aquí un temps tornaria a la redacció amb la cua entre les cames com un gos per demanar que li tornessin la feina, i que llavors ja s'ho pensarien si li tornaven o no.
Ja. Tornen a fer una versió del Western Girls, però en aquest cas sí que aconsegueix un èxit, no?
Efectivament, el canviar de discogràfica, perquè passen d'EMI, el que els ha convidat a marxar, firmen contracte per la Parlophone, i la Parlophone tornen a gravar una altra versió del Western Girl. En aquest cas, el Bobby Orlando, el productor de la primera versió, es desentén, no té molt tractes amb aquesta discogràfica, i llavors graven el Western Girl amb la versió diferent, això que és la que hem escoltat ara precisament, aquesta és la versió de Parlophone, i aquesta vegada sí, aquesta vegada té èxit i comença a pujar les llistes angleses amb bastanta rapidesa.
El 86 publiquen el seu primer àlbum, Please.
Efectivament, és el primer llarga durada on està com a estrella aquest Western Girl, però també hi ha més cançons que també han entrat en el món de la música com a èxits dels Pet Shop Boys. Una de les meves predilectes és, per exemple, el Suburbia.
L'escoltem?
Podríem escoltar-la.
Can't hide, run with the dogs tonight in Suburbia.
Aquesta cançó es titula Suburbia, estem parlant de Pet Shop Boys, avui aquí amb aquest apunt biogràfic. Dèiem que el 86 publiquen el seu primer àlbum, Please, després publiquen Actuali, l'àlbum conté Duis Joies, Always on My Mind i Hits a Sin.
Efectivament, són dues de les cançons que també han tingut un gran èxit, perquè els Pet Shop Boys, és la sort que han tingut, és que han sigut capaços de que en els dos primers treballs no sols ficar un hit, sinó ficar-ne inclús dos o tres, el qual amb un grup de nova estrella o de començament és molt, molt important.
El 88 col·laboren amb Patsy Kensit i també aquest any publiquen un dels àlbums més importants de la carrera, en la carrera dels Pet Shop Boys, Introspectiv.
Efectivament, col·laboren amb Patsy Kensit realment amb la seva banda, que són els Eight Wonder, perquè com tu ja saps, la Patsy Kensit era la cantant dels Eight Wonder i que després seria la companya sentimental del Gallagher dels Oasis, que diuen que és la culpable de que els Oasis no vagin a actuar als Estats Units. O sigui, alguna cosa estranya sembla
és
que hi ha.
És guapa, la Patsy.
Doncs sí, és molt interessant. Només s'ha de veure la pel·lícula d'Armalet al 3 que surt de protagonista.
Fan una gira, parlem dels Pet Shop Boys, fan una gira pel Regne Unit, pel Japó, pel Hong Kong també, no?
Efectivament, és un de les zones on van a picar Hong Kong, que en aquella època s'ha recordat que era territori anglès i lògicament estaven tocant a casa.
Més àlbums, a principis dels 90 publiquen dos àlbums, un em sembla que s'anomena Beja Viurt, sí, i un recopilatori discografi.
Efectivament, publica el Heo Viurt, que és el quart disc d'estudi dels Pet Shop Boys, segueix amb la mateixa línia, però no té tant d'èxit com els àlbums anteriors. Com d'això ja no remarca cap hit single i el disc és bastant pla, o sigui, té un nivell elevat, però al mateix temps no hi ha res que destaqui. I quan amb una discogràfica, amb una emissora no tens un hit single que punxar, aquest disco ja no és tan simpàtic com els altres.
El 93 apareix Very, Billy Wall i 3 anys després Nightlife, amb canvi d'imatge inclòs.
Efectivament, el 93 apareix el Bilingual i el 96 el Nightlife, que són dos discos que passen també molt discretament, o sigui, no acaben de trobar el punt. Suposo que la gent ja està una miqueta cansada o saturada del mateix estil musical, perquè el treballar amb aquesta línia de veu i sintetitzadors ha de fer molta innovació per aconseguir que la gent continuï enganxada tants anys a la mateixa línia. I això els Pet Shop Boys ho van notar i van començar a marcar una petita diferència. Després el que també feien és que sortien molts discos de barreges. Ja saps que és molt típic el disc jockey agafar la cançó, posar-li quatre percussions diferents, perquè això pot fer amb un estudi i modificar totalment la cançó o deixar-la molt similar. I clar, sortien moltes remix, moltes barreges i moltes versions i la vida, la gent suposo que final s'aturava.
Ens plantem el 2002, any que ha dit en relés, són anys de sons electrònics més melòdics, això va sorprendre són anys de sons menys electrònics, més melòdics, això va sorprendre els seus seguidors, ja no és tan tecnopop.
Efectivament, el que t'estava comentant no, fa un moment, de que es van donar compte que la gent s'aturava tanta electrònica, sí, i es van plantejar un canvi, i aquest canvi el van fer amb aquest treball, que van reduir l'electrònica i van augmentar la melòdica o el melodisme del so per aconseguir a veure si d'aquesta manera tornaven a recuperar l'audiència que entre cometes s'havia cremat una mica amb aquest so.
No els he vist mai en directe, però sembla ser que les seves actuacions en directe són memorables.
Realment he parlat molt bé de les actuacions dels Pet Shop Boys. Jo he vist una gravació perquè m'estudi ahir en directe, però no ho he pogut veure mai, però he vist un concert amb un DVD que es veia un escenari molt peculiar, tot en blanc, minimalista absolut, amb dues pantalles de vídeo, una a cada banda, i després al fons com una espècie de calaix blanc il·luminat on estava el teclista, i després el cantant que es dedica a moure's per una petita plataforma amb uns esglaons, i després van col·laborant pues, vocalistes amb ell que van interpretant coros o van fent el que sigui pertinent.
Escoltem Go West?
Podem escoltar el Go West.
sun or shade. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to feet, ready to be
Aquí es pot comprovar altres ritmes d'aquesta formació, d'aquesta parella, els Beach Boys.
Efectivament, el que no havia conegut, això és una cançó que cantaven els Village People, sí. Realment no sonava d'aquesta manera, i ja s'entén perquè el Go-Go West és una ironia nord-americana respecte a l'època que arribaven els colons als Estats Units i s'anaven a l'oest perquè ja tenien terra i tenien tot el que els fes falta per ser productius i arribar a ser milionaris.
Mm-hmm. El 2003... Ens trobem ja el 2003, apareix un altre recopilatori d'aquesta formació, Pop Art, no? De hits.
Efectivament, el Pop Art, que si no recordo malament eren tres discos on recollien 33 dels hits aconseguits a Anglaterra per aquesta banda i que va, un d'aquests els ha convertit com un dels duets amb més èxit en el món de la música, perquè també s'ha de marcar que a part dels Beach Boys hi ha hagut altres duets, com per exemple l'Último de Fila.
Yeah. El 2006 publiquen Fundamental, tracten en aquest disc, tracten temes polèmics, crítiques, critiquen alguns aspectes del món, guerres, enteses entre el Bush i Blair, també doncs els nous documents nacionals d'identitat, etc, etc, etc.
Efectivament, una de les coses que remarquen és la campanya del senyor Blair en fer-li la pilota al George Bush i la implantació dels DNIs a Anglaterra, que es veu que a Anglaterra no existia el DNI com a document nacional i no era obligatori, i llavors el Tony, com que tenia que controlar a tothom, l'única opció que tenia era implantar aquest carnet d'identitat. S'ha de remarcar que aquest disc també compta col·laboracions com un tema que va escriure la Diane Warren, que es titula Numb, i sobretot la producció que va córrer càrrec del Trevor Horn. El Trevor Horn, el que no ho sàpiga, era un dels membres dels Bugles, el d'aquell famós de Video Killed to Radio Star, que va picar molt fort als anys 80, als principis, a finals de 70, i que després van ser membres del Yes, que van entrar al Yes amb el seu company, i van estar bastant de temps en el món de la música com a producció i com a assessors de so.
Tancam aquí?
Podríem tancar aquí. I podríem, ja que tanquem, escoltar un altre dels hits dels Beach Boys, que et sembla escoltar Leeds Assim?
Em sembla correcte. Moltes gràcies. Fins ben aviat.
Exactament. Fins aviat.
Ens trobem a les Maquinàries, a Ràdio Falset. Posarem més música aquí a les Maquinàries, però música molt diferent a la de Pet Shop Boys. L'últim treball de la mezzo-soprano Cecília Bartoli està dedicat a la cantant espanyola Maria Malibran, però abans ja havia publicat molts àlbums. És molt extensa la carrera de Bartoli. Un d'aquests àlbums, ja àmpliament reconegut, ha estat l'Obra Prohibita, un recull de composicions operístiques que van ser prohibides a començaments del segle XVIII.
Et trobes en companyia de les Maquinàries, a Ràdio Falset.
És moment d'escoltar el quart capítol de la radionovel·la Empúries 218. Música.
Alarmat per aquell soroll, en Budar agafà una forca i s'encaminà cautelosament cap al racó d'on provenia. Tement que no es tractés d'un lladre de bestiar, avançava a poc, prenent totes les precaucions per no caure en un parany. A mesura que s'atensava el munt de palla, se li feia audible un lleuger murmuri. Convençut ja de que allí s'hi amagava algú, volgué fer palesa la seva presència.
«Surt d'aquí, lladregot! Et juro que si no dones la cara et travessaré d'un cop de forca!»
L'amenaça no obtingué resposta.
«Covard! Si t'atrapo ja pots considerar home mort!»
Com impulsats per aquelles paraules, dos braços s'alçaren rere la pila de garbissos.
«No ens mateu, si us plau. No estàvem fent cap mal!»
«En Assaguin? Ets tu?»
«Budar?»
«Amic meu, però què fas aquí rebocant-te per la pallissa? M'has ben espantat!»
L'en Assaguin va treure el cap tímidament entremig dels rostolls. Al seu costat sonà, gairebé imperceptible, el sospir d'una dona. Llavors en Budar començà a fer-se càrrec de la situació tan compromesa en la que havia enxampat el seu amic i es notà incòmode.
«Perdonem, noi, no volia...»
«La culpa és meva, senyor. Jo he suggerit a l'en Assaguin que ens trobéssim en aquest paller.»
En el to d'aquells mots, en Budar hi advertí un aire familiar que el deixà estupefacte.
«Ni jo bé?»
«Jo mateixa, senyor.»
En Budar no donava crèdit al que contemplava. La jove serventa de la Zoe havia abandonat el seu amagatall i, arreglant-se el vestit i els cabells, s'havia fet present davant la mirada desorientada d'en Budar, que encara no se'n sabia venir.
«Però tu i l'en Assaguin?»
«Sí, senyor. Som amants, com vos i la meva estressa.»
El noi restà en silenci. Aquella afirmació li havia gelat la sang. Li semblava increïble que l'en Assaguin, el que considerava el seu millor amic, li hagués ocultat que mantenia una relació ni més ni menys que amb l'esclava de la seva estimada. La Niobe endevinà en el posat del jove el desengany que havia patit en assabentar-se de l'afer d'aquella manera.
«Potser hauríeu preferit més que la notícia us hagués vingut de boca del vostre amic. Us demano disculpes. També d'això en sóc responsable. Li vaig fer jurar a l'en Assaguin que mai no us ho diria. Doncs temia que si arribava a oïdes de la meva mestressa no fos castigada.»
«T'asseguro que la teva mestressa és una dona molt comprensiva i que jo no em considero un bocamoll. No entenc per què has actuat així.»
«Senyor, fiqueu-vos en el meu lloc. Només sóc una esclava miserable. Ningú escolta les meves raons perquè a ningú li importen.»
«Comprometent una amistat, no aconseguiràs que et guardin més respecte.»
«No era la meva intenció, creieu-me.»
«Ep, Budar, para el carro. Entenc que et puguis sentir decebut, però és a mi amb qui hauries d'estar empipat. Nosaltres tan sols hem buscat protegir-nos, igual que tu i la Zoe.»
«Jo mai t'he amagat els meus sentiments cap a la Zoe, en Assaguin. T'he tingut la suficient estima i franquesa per confiar-te totes les meves intimitats. En canvi, sembla que per part teva no m'he merescut igual consideració. Ara haurien d'anar-me per aquella porta i escampar aquest rumor per tota la ciutat.»
«Si us plau, no ho feu.»
«No ho diràs seriosament?»
En Budar fità els dos enamorats que guardaven pal plantats davant seu. Un escuet somriure li llambrejà els llavis.
«Però per qui m'heu pres? Ja us he dit que no era un bocamoll.»
«Budar, quin tros de cabró. M'havies fet empassar i tot que ens denunciaries.»
«De debò em veus capaç?»
«Esclar que no, amic meu.»
«De totes maneres, espero que ara endavant no m'hagi d'assabentar de les teves coses d'aquesta manera.»
«No tornarà a passar, t'ho prometo.»
Els tres joves celebraren el feliç desenllaç d'aquell malentès, però de seguit els seus pensaments es veieren de nou assaltats per preocupacions de més difícil resolució.
«Suposo que heu citat aquesta hora perquè de nit tancaran la muralla.»
«Sí. Ahir vaig sentir com el meu amo, el pare de la Zoe, i un altre home discutien a casa sobre aquest tema. Sembla que ell, en principi, dubtava de la mesura, però l'altre se'l veia molt convençut i elogiava la iniciativa. Quan en vaig tenir coneixença, vaig apressar-me a escriure-li una nota a l'en Assaguin per trobar-nos de bon matí, aprofitant que havia d'anar a fer uns encàrrecs.»
«I dius que l'altre home s'hi mostrava clarament a favor? Qui era? Que el coneixes?»
«No, senyor. Era un foraster, un mercader de Marsella, segons vaig deduir.»
«Caram, sí que gaudeixen d'honors els marsellesos perquè el rebi tot un magistrat.»
«De vegades, quan es tracta d'un transport important, el patró de la nau és convidat a hostatjar-se a casa d'un membre de l'assemblea.»
«Sí, però darrerament no hi ha gaire moviment al port.»
En Budar seguia, pensatiu, les explicacions de la Niobe.
«Deu ser el que li porta el vi a mon pare. És l'únic vaixell provinent de Marsella que està a punt d'atracar.»
«Què hi pinta ton pare en tot això?»
En Budar va relatar-hi l'assumpte dels negocis que havien engegat en Mèric, del carregament d'àmfores que esperava i de la festa que volia oferir amb ell. L'en Assaguin, que com la resta d'habitants del llogarret, Iber, sabia la particular personalitat que animava el pare del seu amic, no pogué reprimir una riallada en imaginar-se la història.
«Oh, el teu pare és incorregible.»
«A mi no em fa gens de gràcia, en Assaguin. Els seus delis de grandesa ens perdran a tots.»
«Au, va, no exageris.»
«Aquests marselleros són molt llestos. Ells es treuen de sobre els excedents de vi que tenen els magatzems per proveir-se de blat. De què ens serviran a nosaltres tantes àmfores si passem gana? Això a mon pare no ho té en compte, Potser quan se n'adoni serà massa tard. I ell es creu que fa l'intercanvi de l'any i l'han venit enredat.
Disculpeu que m'hi fiqui, senyor. El vostre argument resulta força assenyat, per la qual cosa se'm fa difícil creure que cap dels nostres polítics no hagi considerat tal possibilitat i acceptin tirar endavant el tracte.
Doncs mira, ara que ho dius, deu ser ben bé així. Són uns tanoques.
T'equivoques, estimat. Quan es declara un estat de guerra, la primera mesura que prenen les autoritats és acumular vitualles. Seria suïcida actuar d'una altra manera.
Sí, però això encara no s'ha donat. Encara no m'ha entrat en guerra.
Només és qüestió de temps. Tancar la muralla ha estat el primer pas, i ja es plantegen mobilitzar la milícia ciutadana. És possible que ajornin la proclama per després de la collita, però estic segura que la decisió ja està presa.
Una onada d'indignació recorre a l'espinada d'en Buder, arissant-li la pell. En conscienciar-se que els seus temors s'estaven confirmant, un esclafor de ràbia se li apoderà de la parla.
Si és tal com exposes, Niobe, llavors només em queda concloure que aquí tothom exerceix la seva influència com més li convé. Tothom menys nosaltres. Marsella, que pretén ser la mare a tots els grecs, envia els seus emissaris per lluar l'actitud de les autoritats d'Empúries. Més ben dit, per empènyer-les a les armes. I darrere Marsella hi ha Roma. I a sota de tot hi som nosaltres. Estem a mercè dels agents estrangers que han vingut a posar les seves grapes ambicioses sobre la política municipal. I això és intolerable.
Senyor, potser no us falta raó, però les vostres acusacions són molt greus i, a més, no en teniu proves.
N'obtindré.
I aleshores què?
Potser que no passi res. Tanmateix, els ciutadans d'Empúries tenen tot el dret a saber quins obscurs interessos els condueixen a la guerra. Igual, quan contemplin el veritable rostre dels instigadors, exigeixen als magistrats un canvi de política.
Davant la proposta d'en Buder, els dos enamorats es plegaren de braços en senyal d'escepticisme.
Els empuritans sempre han tingut grans simpaties per Roma. Els uneixen estrets llaços comercials.
La Niobe està en el cert. Malgrat que tu puguis demostrar que els enganyen, ells tenen molt clar a favor de qui estan.
Tant com per jugar-s'hi el coll als negocis? A més, nosaltres també comptem. La guerra ens perjudica a tots, a mi i a la Zoé. A vosaltres dos, inclús al meu pare, a les meves germanes i a la resta dels nostres companys. Si hi ha una possibilitat, per mínima que sigui, d'aturar aquest disbarat, crec que val la pena jugar-se-la. Què hi dieu, doncs? M'ajudareu?
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
És el francès Benjamin Biolayt, cantautor, compositor, músic i productor discogràfic. Biolayt és gendre de Catherine Deneuve i Marcello Mastroianni. Ha treballat també per Juliette Greco o Julien Clerc i per molts altres més. Hem escoltat Dans la mer Covens, cançó que es troba al seu darrer àlbum, Tras Yeye. Amb el Santi Nogués hem viatjat a molts països del món, molts, de tots els continents, però avui ens centrarem en una ciutat, una gran ciutat que bé podria esdevenir també un país, un gran país. Avui amb el Santi Nogués anem a Nova York. Estem parlant de 7 milions d'habitants. Santi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Fem una pinzellada històrica, si et sembla bé. Es va dir Nova Amsterdam quan hi van ser els holandesos. Ha estat sempre una important ciutat portuària. La facilitat de la navegació va impulsar la indústria i també el comerç. En 100 anys, de 1800 a 1900, la població va passar de 80.000 habitants, no? A 3 milions.
Una barbaritat, sí. També hem de recordar, doncs, que la gent que volia anar a Nova York, que, com hem vist, era avassalladora la quantitat que hi anaven, doncs primer els feien passar per l'illa d'Ellis, uh-huh. i allà els tenien en quarantena per veure si tenien algun tipus de malaltia, alguna infecció, i quan superaven aquest, penso que era un mes o 40 dies de la quarantena, llavors els deixaven entrar a la ciutat. I bé, mira, i així doncs aquesta illa va estar densament poblada, i quan la visitem, que això es fa normalment quan es fa el viatge cap a l'Estàtua de la Llibertat, doncs allí veurem que hi ha moltíssimes fotografies, però moltíssimes, de tota aquesta gent que va passar i que va deixar doncs el seu record allà. I a part d'això, doncs també hi ha els dispensaris, els allotjaments, bueno, tot el que doncs podia necessitar aquella gent abans de fer l'entrada a la Big Apple, que és la gran poma de Nova York. Mm-hmm.
La ciutat ha anat creixent amb milers d'immigrants que han arribat buscant millors condicions de vida, no?
Realment, és que quan anem a Nova York hi ha tanta quantitat, en especial de sud-americans, diguem-ne, que bueno, que no necessitem parlar l'anglès. Si parlem el castellà, doncs allí ja ens ve a tindre un que parla el castellà. No hi ha cap mena de problema.
Nova York s'ha convertit en la meca de la cultura, de l'oci.
Sí, no? sí, de l'art, etc.
Un important centre financer.
Centre financer, del cine. Jo moltes vegades, quan veig alguna pel·lícula americana, que hi ha moltes, no? Veig que un percentatge elevadíssim estan rodats les exteriors a Nova York. Això doncs sí. Fa que aquesta ciutat s'hagi convertit en mítica en tots aquests aspectes, no?
Però comencem, Wall Street, l'Estàtua de la Llibertat, Chinatown.
Bueno, jo potser el que faria és començar una miqueta per ordre, sí. I començar pel sud i tirant cap amunt, el sud que potser és la part més antiga de Nova York, on hi ha Wall Street és molt conegut pels amants de la bolsa, Wall Street, el seu nom ve precisament d'això d'un mur que van edificar en els primers temps perquè els indis algolins no entreixin a Manhattan. Però d'aquí, de Wall Street, també agafarem el vaixell per anar a veure l'Estàtua de la Llibertat. Anirem cap al port, hi ha una zona doncs, reservada, on hi ha uns vaixells per turistes, compres el tiquet i llavors te'n vas cap a veure l'Estàtua de la Llibertat. És una excursió molt bonica, el fas doncs, lògicament per al mar, s'arriba doncs, a aquesta petita illa doncs, on hi ha l'Estàtua de la Llibertat, que de l'estàtua en direm que va ser construïda pel francès Frederic August Bartholdi i que per la seva fesomia doncs, va copiar-ho de la seva mare, o sigui la fesomia és de la mare del senyor Bartholdi, i bé, és un senyor que va haver de convèncer les autoritats de Nova York perquè edifiquessin o li permetessin fer aquesta estàtua, i bé, i amb molta constància va arribar a posar-la allà.
Va ser un regal dels francesos, no?
Sí, totalment, sí, i va ser una fita històrica que potser ha estat molt més reconeguda posteriorment, com també va passar amb la Torre Eiffel, no? La Torre Eiffel, doncs, en principi, l'havien de desballestar perquè quedava molt lletja a París. Aquí, doncs, no hi estaven potser massa convençuts, però finalment, doncs, ha estat també un símbol i un mite de la ciutat de Nova York. Mm-hmm. Aquesta estàtua té 90 i pico de metres d'alçada, es pot pujar, doncs, pels esgraons, que hi ha 354 esgraons, o bé per un ascensor. A vegades hi ha cues bastant importants, llavors s'ha de mesurar una mica a veure si es té el temps suficient. Jo diria que aquest transbordador que ens porta a la illa ens deixa allí i contínuament en van venint d'altres, o sigui que no és que tinguis una hora solament o una hora i mitja o dues hores, sinó que crec que és cada mitja hora o cada tres quarts, no recordo exactament, que en van passant i tu amb el mateix tiquet pots agafar aquest transbordador que et porta posteriorment cap a la illa d'Ellis, on, doncs, bueno, on es pot visitar, doncs, aquest museu de la història de Nova York, perquè els americans també diré que en saben molt de fer museus i tot ho tenen molt ben posadet, molt d'una forma que es fa molt agradable de poder visitar. Llavors, quan tornem cap a Wall Street, cap a Lower Manhattan, al Baix Manhattan, allí tenim alguns punts d'interès que val la pena de visitar. Un d'ells, per exemple, és la borsa de Nova York. Per entrar a la borsa s'ha d'anar primerament a buscar unes entrades a les quals et donen entrada per una hora determinada. O sigui que, si es vol anar a visitar la borsa, el primer que s'ha de fer en arribar al Lower Manhattan, és anar a demanar els tiquets aquests. I llavors et donaran un horari per una hora determinada. Llavors l'hora aquella, doncs, hi assisteixes. Realment estàs passant per un passadís on hi ha totes unes vitrines, la borsa i el moviment, doncs, del parquet dels agents queda a sota, allí veus una quantitat de papers per terra, crits, soroll, xergat, una quantitat d'ordinadors, sembla que hi hagi un cataclisme allí. Però, bueno,
el món allí, no?
Sí, sí, sí. Allí tot està controlat per això, no? Bueno, és bonic de veure-ho. Vas anar continuant amb aquest circuit que no durarà més de 20-25 minuts i, bueno, pots continuar la teva ruta, no? Diguem que amb aquesta part, com a molt important o recomanable, que això ja també ens ho dona les guies, que és el Federal Hall National Monument i el Banc Federal de la Reserva, també un altre, el New York Stock Exchange, de canvi, i l'Església de la Trinitat. Aquestes esglésies, que són molt boniques i aquí les veuríem, doncs, d'una alçada considerable, clar, al ser una ciutat on hi ha tantíssims gratacels, doncs queden disminuïdes, semblen
petites, no?
Petitetes, semblen quasi de cartró, no?
Sí.
Però, bueno, aquesta és la història de Nova York, no? Que una ciutat que té una base, uns fonaments molt petris, doncs han pogut fer aquests edificis tan enormes que ens anirem trobant contínuament a mesura que anem, doncs, pujant des del sur cap al nord.
Aquesta zona també ha de ser seu d'importants empreses.
Sí, 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 sí. Sí, aquí, diguem, hi ha tota la base econòmica de, diguem-ne, de Nova York i, en essència, també d'Estats Units. Lògicament, aquí, quan es parla de la Wall Street, que estem parlant de borsa de Nova York, és la borsa americana, pròpiament, no? Quan hi va haver els atemptats de l'11 de setembre, doncs aquí és on es va produir aquella situació de la caiguda espectacular de la bolsa. Aquí és on els bombers van visitar-la el dia següent, al cap d'uns dies, van fent tot aquell acte amb l'alcalde de Nova York, doncs, donant ànims, doncs se'ls va felicitar, etc, etc. Vull dir que és un lloc emblemàtic.
Podríem dir que és el
ciutat.
Motor del món.
Sí, sí, en certa manera. En certa manera,
sí.
Perquè la veritat és que encara avui dia les borses es mouen una mica remolt del que passa a Wall Street. Sempre, quan molts de nosaltres, quan escoltem les notícies i parlen de borsa, diuen: aquesta nit Wall Street ha tancat a tant, no? I llavors s'espera que el dia següent les borses d'aquí reaccionin d'acord amb el moviment que hi ha hagut allà.
Seguim.
Anem pujant.
Escolta'm, és una gran ciutat, és una ciutat sí. gran, però que té pulmons verds, no? És el cas del Central Park,
sí.
no?
El Central Park jo diria que és fabulós perquè és un espai de, ara no sé quantes hectàrees té, però moltíssimes, sí. on els novaiorquesos l'utilitzen i molt, precisament en profit propi. Jo diria que no tenen potser el mateix sentit del pudor que tenim nosaltres. Allà doncs surten el diumenge o quan tenen un temps de festa van allí a córrer, van a ballar. Hi ha uns grups musicals que estan tocant música, molts són música afroafricana. Allí la gent es posa a ballar, no importa l'edat. Jo tinc unes imatges de vídeo que són fantàstiques, perquè veus que gent que tenen 60 anys allí doncs, es posen a ballar com alienats. No els hi fa vergonya res, no? Bueno, doncs al costat d'aquesta gent que balla, que estan tocant aquesta música, i veus uns altres que, doncs, uns xinesos, per exemple, que fan massatges. O més endavant, doncs gent que estan patinant amb patins d'aquests de rodes i tal. Bueno, vull dir, és fantàstic, és fantàstic. A més, també el Central Park és molt gran i els diumenges, sobretot, hi ha una grandíssima animació.
Sí.
Jo recordo que hi havia un circuit de gent que ballava patinant. O sigui, posaven una música i llavors hi havia com una espècie d'elipse, no? I anaven sí. ballant, doncs, en derrodó d'aquesta elipse, anaven durant toms. A vegades ballaven així agafats, a vegades doncs, anaven sueltos, però és molt bonic, perquè també hem de dir que els negres també porten aquesta màgia, aquest ritme dins el cos, no? que fa que doncs, bueno, atraguin notablement l'atenció. Allí no importa que siguin grossos, que els hi sobrin quilos, ells ballen igual, no tenen cap mena d'impudici ni res.
No? La fauna que es veu a Nova York, no?
I tant, i tant.
Ho dic en el bon sentit, eh?
Sí, 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 sí,
o...
sí, sí, exacte.
Les coses diverses que es veu.
Molt, molt. És molt cosmopolita. Allí,
les doncs, coses i la gent diversa.
Sí, sí, sí. Com hem comentat abans, allí replega doncs, un trosset de cada espai del nostre món, no?
Sí, sí.
O sigui que allí trobaràs de tot. I a més, us he de dir una cosa. Jo moltes vegades he parlat malament de que si els americans han fet això, han fet allò altre. Quan parlo d'aquesta manera, no parlo de la gent, que la gent són bona gent com són tot arreu. I una de les coses que em va sorprendre és que a vegades trobàvem al carrer, doncs mirant el plànol, i una vegada recordo doncs, que una noia va vindre cap allí i es va dir que us puc ajudar amb alguna cosa. Vull dir que també doncs, hem de parlar a favor d'ells. A més, són gent simpàtica, quan vas a comprar són molt agradables i bueno, no tinc en absolut res de parlar amb ells, no? de parlar malament d'ells.
Seguim.
Pugem amunt. Hi ha un altre parc que ens queda una miqueta ja cap a la dreta, que és el Seaport i el Civic Center, que és molt agradable perquè allí hi ha tota aquesta zona del port que sona molt antic, on estan construint alguns vaixells, uns petits vaixells, no? I allí hi ha el pont de Brooklyn. És un pont també molt conegut, molt famós. Recordo que nosaltres el vam atravessar caminant i vam anar fins a l'altre cantó per arribar a un lloc que es diu el River Café, un lloc molt anomenat, inclús allí el Woody Allen doncs ha tocat el clarinet, etc, etc. Però és molt bonic perquè des d'allí, quan se fa de nit, vas veient la ciutat de Nova York com es va enfosquint i van apareixent tota aquesta il·luminació dels despatxos, dels comerços, i que és fantàstic, vull dir que és una vista extraordinària. Mentre estàvem esperant allí, també va passar un vaixell i que llançava aigua, com unes cortines d'aigua, dels colors de la bandera americana. Això, doncs, els americans són una miqueta especials amb aquest tema.
Són molt patriotes, no?
Sí, molt patriotes i molt donats als especials. Doncs és, com he dit, és interessant visitar, o sigui, travessar el pont de Brooklyn. Després allà, abans de travessar el pont, que hi ha tota la zona aquesta del Ciport, que hi ha molts de comerços, precisament aquí no tenim gratacels, que això també bueno, és interessant perquè surts una miqueta d'aquest món que a vegades doncs, t'espitja de preta, no? I aquí hi ha bastantes botiguetes molt agradables, també aquí en aquesta zona, jo recordo que hi havia un negre que tocava com una espècie d'harmònio i un nen negre d'allí que devia tindre 6 o 7 anys espontàniament estava ballant, no? Bueno, són imatges que trauen i són boniques de veure, no? Si seguim tirant amunt cap al nord, llavors trobarem un altre lloc molt conegut i molt famós que es diu el Little Italy i Chinatown. Little Italy és una zona que més aviat s'ha fet, s'han anat empetitint, sí. Si comparem amb el que ha passat amb Chinatown. Chinatown és una Xina en petit, els edificis també són baixos, hi ha quantitat tremenda de xinos. Dóna la sensació de que no estàs als Estats Units, que no estàs a Nova York. Dóna la sensació que estiguis a l'Orient, no? Allí les botigues són petitetes, tenen els clàssics productes xinesos. Bueno, allí doncs inclús hi ha una plaça de que hi ha Confuci, una estàtua de Confuci. Bueno, diguem-ne, tota una quantitat d'elements i escultures i estil de cases molt propis
festes,
de la Xina. Sí, sí, i festes, exacte. Vull dir, per exemple, els mesos de gener i febrer doncs són els mesos on se commemoren les festes de l'any xinès i bueno, allí doncs estan cada dia fent actes i fent festes, no?
I Little Italy és el barri residencial dels immigrants italians?
Dels immigrants italians, sí. Bueno, aquest barri també té un molt bon colorit, però jo recordo que el vam passar molt ràpidament. O sigui, com he dit, s'ha quedat una miqueta empetitit, perquè potser els americans allí no han prosperat massa. Si tirem una miqueta més amunt, ens trobarem al Soho. Mm-hmm. El Soho sí que és important també anar-lo a veure, anar de visitar-lo, perquè és el lloc on hi ha moltíssimes galeries d'art, moltíssims edificis de l'art deco, que és, diguem-ne, complementari o almenys que s'assembla una mica al modernisme nostre, almenys aquesta sembla que volia ser la seva intenció. Hi ha un edifici que es diu el Singer Building, de les màquines de cosir, el Singer, que està edificat a l'any 1904, que és molt bonic de poder-lo visitar. Hi ha el Green Street, que és un carrer on pràcticament cada casa doncs, hi ha botigues, galeries, coses que mereixen interès, que tenen bueno, un encant molt especial. I bé, doncs...
Aquí es troba el museu al Guggenheim, no? També?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Aquí hi ha un Guggenheim, però el més important és que crec que n'hi ha dos de Guggenheims a Nova York.
Dos,
sí, sí. Mm-hmm. Un que és el que s'assembla molt més amb el que tenim a Bilbao i uns altres de més petits. Bueno, aquests més petits de Guggenheims doncs, són molt més especialitzats en determinat tipus d'art. No m'ho facis dir quin, però en un determinat tipus d'art. No? Bueno, seguint, arribem al Greenwich Village, que també...
Jo aquí tinc... Ja ho pots veure, el Planol de Nova York.
Sí, sí, sí.
Estàs damunt de la taula. T'estic seguint, eh? Sí. T'estic seguint amunt, no? Anem cap
sí,
al nord,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Bueno, també és una zona bastant interessant perquè té edificis antics que els han estat restaurant. Hi ha la plaça de Saint-Luc's Place, diuen, no? Que bueno, és una convergència de diversos carrers, una plaça també molt bonica. Bueno, té una casa que sembla un edifici anglès que es diu Jefferson Market Cartrus, que va ser construït com un jutjat l'any 1877 i va ser considerat el cinquè edifici més bonic del país. Actualment hi ha la biblioteca pública, encara que va ser desocupat durant 20 anys. Val la pena anar-lo a veure, precisament perquè destaca molt sobre les edificacions que hi ha al voltant. Seguim més amunt. East Village. East Village també és una zona que mereix el seu interès i allí hi ha un dau que n'hi diuen Àlamo. És un cub que té 4 metres i mig de costat, obra de Bernard Rosenthal, que quan les pitgem d'un costat gira, o sigui que estan posat de punta al terra, i quan se les pitja amb la mà serveix, doncs gira. Sí, és impressionant perquè dic, són 4 metres i mig de costat.
Doncs escolta'm, només s'aguanta per una punta.
Només s'aguanta per una punta, sí, 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 sí. Els americans són molt donats de fer coses extraordinàries, hem dit, els efectes especials són els amos, no? Hi ha el St. Mark's Place, una plaça també molt interessant. Una de les coses bones que té Nova York és que té una gran profusió de places on permet de, descansar. Té un gran pulmó verd, que és el Central Park, però també té bastants petits pulmons que l'oxigenen, que són aquestes petites places que anem trobant i que també doncs estan, hi ha bastants arbres on la gent pot anar a descansar.
Aquí al Planoló es pot veure, no?
Sí, sí, sí.
Aquest seria el Central Park.
Exacte.
No? Es pot veure molt fàcilment.
I es va mirant els colors verds que ho van anar destacant.
Aquests punts verds que es poden veure, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, per moure's per tot aquest món de Nova York, parlarem, ara fem una miqueta de descans de parlar de tot això, i parlarem del metro. El metro ens permet arribar a tot arreu. Hi ha, diguem-ne, dos grans línies, una que és baixant de nord a sud i l'altra que és pujant de sud a nord, i estan paral·lelament disposades, no? Amb aquestes línies podem arribar a qualsevol lloc, perquè, a part d'això, doncs, hi ha diverses línies que comuniquen, diguem-ne, paral·lelament amb aquestes. O sigui que et trobis on es trobis, arriba sempre a tot arreu, i això és un gran avantatge. Per pujar al metro necessitem una fitxa que n'hi diuen el token, que el poses allí i bueno, se t'obre la barrera. Aquestes fitxes se compren allí mateix. No obstant, ara també disposen de bitllets de 10 viatges, però hem de tenir en compte una cosa. Aquests bitllets de 10 viatges només se poden fer servir 3 a la vegada. Quan ne demanes 4 ja et diu que no. O sigui que necessites sempre, si vas amb un grup nombrós, de tindre suficients bitllets d'aquests com per poder doncs, anar passant l'altra gent. No? Quan han passat un determinat temps, llavors pots tornar-los a utilitzar, però ho fan d'aquesta manera. No sé exactament per què ho fan així. No?
Bueno. Bé, seguim fent un recorregut per Nova York.
Sí, Gramercy Park és un lloc també molt interessant, pujant sempre cap al nord, on hi ha l'edifici del Flatiron, és aquest edifici famós, molt conegut, que està disposat en forma de falca, que és un gratacels que està a la, al format del triangle de la Quinta Avinguda, al carrer Broadway, el carrer Broadway i el carrer 23. Allí també els carrers doncs, estan disposats de tal manera, una perfecta disposició urbanística, que, doncs, que són avingudes i els que travessen són carrers i van numerats. Per tant, és molt fàcil doncs, anar a un lloc determinat, simplement anar seguint aquest ordre numèric. No? En aquesta zona doncs, hi ha Broadway, el carrer Broadway, que és un carrer molt llarg, llarguíssim, on hi ha doncs, totes les sales d'espectacle, els teatres. No? Nova York és famós pels musicals, allí doncs, es fan els musicals que perduren ja 30 i 40 anys. Jo recordo haver vist Cats i també El fantasma de l'òpera, un dels espectacles musicals més famosos i que més ha perdurat molt temps. No? Aquí doncs, tenim Madison Square, molt conegut també, i la plaça de Times Square. Times Square és un centre neuràlgic de Nova York on és molt coneguda, doncs, quan aquí encara no es veia la propaganda doncs, així digital, doncs allí ja existia, i diguem-ne que els edificis tenen unes pantalles immenses, enormes, on es van fent publicitat, sobretot a temes de la Coca-Cola, etc etc. I recordo que quan vaig estar-hi, que era l'any 99, doncs hi havia també un rellotge que anava marcant els segons que faltaven per arribar a l'any 2000. A Times Square, pels aficionats al teatre, els hi voldria dir que hi ha una oficina que venen entrades per teatre, a vegades amb uns tíquets que et fan un descompte entre el 30-40 i fins i tot el 70%. O sigui que val la pena acostar-s'hi perquè l'entrada al teatre és molt cara. Una entrada de teatre pot valdre 100 euros perfectament i, sí? I a vegades una miqueta més, sí, sí. Vull dir que és molt car, s'ho cobren, s'ho cobren. Llavors val la pena doncs, conèixer aquests petits truquets, no?
Sí.
Perquè així t'estalvien també molts diners. Si anem seguint, hi ha Herald Square, també, que Herald Square, doncs allí trobem ara l'edifici més elevat, més gran, perquè les torres bessones que ho eren abans ja sabem el trist fi que han fet, que hi ha l'Empire State, que a la meva manera de veure-ho és molt més bonic que no pas ho eren les torres bessones, perquè les torres bessones eren dos capses de sabates, tenien un gran significat, sobretot comercial i de negocis, però com estèticament, bueno, sí, eren boniques, però inclús les guies que teníem doncs no ens les posaven com a lloc preeminent, com a lloc a aconsellar per anar a visitar. Però, en canvi, l'Empire State, sí, l'Empire State doncs, té uns ascensors, i ja té bastants, o sigui, crec que és del 1900, quan el van construir, o sigui, que estem parlant d'edificis que comencen a ser ja una miqueta vellets,
Sí.
Doncs puges amb un ascensor, que en aquell temps ja hi havia bons ascensors, no sé si n'hi ha 3 o 4 d'ascensors, i llavors bueno, pagues una entrada i pots des de dalt veure tot Nova York. És aconsellable visitar-ho de nit, perquè Nova York de nit agafa una altra expressió,
això,
una altra significació.
Això t'anava dient, les llums, no?
Sí, sí, sí. Sí,
els edificis
sí.
Per la nit dels llums ha de ser una cosa
assombrosa. Sí, 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 és fantàstic. Et dones compte que ets una miniatura tan petita, quan veus aquella immensitat de llums i de colors, no? També he de dir que les grans festes també a l'Empire State l'il·luminen. I, bueno, doncs, què us he de dir, no? També en dies que hi ha tormenta no el deixin visitar, perquè ells calculen que l'any, com a mínim, uns 500 llampecs van a parar al pararraig que hi ha a les seves torres. No? En aquesta zona també hi ha els grans magatzems, els Macy's. Jo dic per els que estan disposats a comprar, doncs n'hi ha que van a Nova York, perdó, n'hi ha que van a París, hi ha les Galeries Lafayette, doncs als Estats Units hi ha el Macy's, aquí podeu trobar de tot. Jo recordo que vaig comprar un traje allí.
Sí,
sí, sí. I els preus estan bastant bé, perquè Nova York no és car. Pot ser car l'arribada, però bueno, si tenim en compte que per internet en surten unes ofertes molt interessants de viatges, tampoc a vegades és car, no? I una de les coses que a mi m'ha sorprendre pel preu,
sí,
és el menjar. Allí pots anar amb restaurants molt cars o pots anar amb l'altre extrem, amb botigues que venen menjar a pes. O sigui, tu vas allà, agafes una safata, hi ha tota una sèrie de llocs disposats, de safates, on te pots posar el menjar, tu vas anant posant, i llavors quan acabes el circuit, t'ho posen en una balança i et diuen tant. I si vols tu em portes a casa o si vols tu menges allí mateix. I us he de dir que l'aigua és gratuïta.
Has dit que no, però ja em sembla que sí que haurem de fer una segona part, No, escolta'm, et sembla bé que fem una segona part d'aquest viatge a Nova York?
D'acord.
Perquè encara ens queda coses per explicar la ciutat, no que sé.
Exacte. Molt bé.
Santi Rugués, com sempre, moltes gràcies. Bon cap
a vosaltres.
Només ens queda temps per donar-vos les gràcies, desitjar-vos una bona setmana i emplaçar-vos al següent espai.